Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. Els treballadors del sector públic estan empipats. Tot i que la vaga convocada pels sindicats va tenir un seguiment desigual, ha quedat clar que mesures com la retallada de salaris no els han fet gens de gràcia. A més, els sindicats intueixen que els plans de reducció del dèficit de l'Estat, que afecten directament funcionaris i altres treballadors públics, són l'avantsala de futures privatitzacions. Hi entrarem en més detalls, però abans repàs a la resta de titulars destacats de la setmana. Comencem. S'inicia la neteja dels boscos del Priorat afectats per les nevades. Les tasques se centraran en els camins i intentaran minimitzar el risc d'incendis forestals durant l'estiu. L'Ajuntament de Falset aprova la seva integració al Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, amb l'objectiu que aquest assumeixi el servei de transport de viatgers a l'estació de tren. La reducció de costos i la millora del servei són els principals arguments de l'equip de govern. El prestigiós crític de vins, José Peñín, sotmet a examen els vins de les DOs Montsant i Priorat per elaborar la Guia de los Vinos de España, la guia estatal de referència. Aquest cap de setmana se celebra la segona Reus Viu el Vi, la fira de les denominacions d'origen de la Cambra de Reus. Avui podreu escoltar l'entrevista amb el seu director, Carles Tubella. Seguiment desigual a la vaga del passat dimarts per part dels treballadors del sector públic del nostre municipi. A un costat, el Consell Comarcal, on la vaga va ser generalitzada i on únicament es van prestar serveis mínims, i l'IES Priorat, amb un seguiment del 45% per part dels docents. En el cantó oposat, l'Ajuntament, l'Escola Antoni Vilanova, el CAP o el Parc de Bombers, on es va comptar amb la totalitat dels efectius i on el funcionament va ser completament normal. La vaga denunciava que el pes de l'ajustament de l'Estat per reduir el dèficit recau en els empleats i empleades de totes les administracions públiques, que no consideren justes mesures com la retallada d'un 5% dels salaris. Jordi Salvador, secretari general del sindicat UGT al Camp de Tarragona, manifestava que el govern no actua allà on hauria d'actuar.
S'han passat totes les línies vermelles, no? I aquí no hi ha hagut ni reforma del sistema financer, que era la causa inicial, recordo. No hi ha hagut altres ni reforma fiscal. S'han suprimit impostos que no es tenien de suprimir, com l'impost de patrimoni. I mira, una dada, no? Només amb el que s'ha suprimit amb l'impost de patrimoni es cobria tot això que s'han congelat a les pensions, no? Que les pensions estan en una mitjana de 700 i 800 euros. Si les pensions són la causa del dèficit públic o han de ser la causa de la manca del sistema productiu que tenim en aquests moments, doncs anem bé, anem apanyats, no? Penso que és un govern que ha improvisat, un govern dolent, i el gran drama que té aquest país és que l'oposició planteja mesures iguals o pitjors, no?
En un àmbit més proper, Eduard Cobos, representant per Comissions Obreres del personal laboral del Consell Comarcal del Priorat, manifestava també que les mesures del govern no són justes.
Em sembla una mesura molt injusta perquè creiem que som nosaltres els que tenim que pagar part de la crisi i que ve en gran mesura per grans decisions errònies que s'han produït durant aquest temps. És fet i és real que moltes vegades ens trobem que es creu la gent que nosaltres estem sobredimensionats o que estem molt ben pagats o que vivim molt bé, quan realment som treballadors normals i corrents, on per exemple hi ha dos variants, hi ha els laborals i els funcionaris. Aquests dies, per exemple, s'està dient molt que tenim places fixes quan no és real. Llavors, clar, per tot això creiem que no és gaire correcte ni just.
Sindicats i treballadors consideren també que qüestionant el sector públic i amb les mesures plantejades s'obren vies per a l'externalització i privatització dels serveis públics. Aquesta setmana han començat les tasques de neteja dels boscos del Priorat afectats per les nevades, després que la setmana passada els treballadors que realitzaran aquesta feina rebessin la formació pertinent. Les tasques se centraran en la neteja de camins i en altres actuacions que minimitzin el risc d'incendis forestals durant l'estiu. Concretament, a la nostra comarca hi treballaran 4 brigades, una a càrrec de l'Ajuntament de Falset, una altra a càrrec del Consorci de la Serra de Llaveria i dues gestionades pel Consell. En aquest últim cas actuaran en els 8 municipis que així ho han sol·licitat. Ho explica Joan Carles García, conseller de Medi Ambient de l'ENS comarcal.
Aquesta setmana han començat ja a treballar sobre el camp a tots aquells municipis que ens han delegat la competència i l'execució d'aquest pla d'ocupació. Això se farà prioritzant les zones, que això s'ha fet en col·laboració amb el Consorci de la Serra de Llaveria, establint quins eren els punts prioritaris a netejar. Seran, bàsicament són camins i vores de camins, i bé, quant temps actuaran a cada municipi anirà una mica en funció de les taules que ens van enviar al Departament de Medi Ambient, que ens deia la superfície que havia afectada a cada municipi.
Joan Carles García també reconeixia que, tot i que no és el millor moment per netejar boscos, cal fer-ho.
No és la millor època, evidentment, no és la millor època per netejar boscos, però és quan ha arribat i és l'única eina que tenim des d'aquí, des de la comarca i amb els petits municipis, i llavors has de començar quan pots i no quan seria l'òptim. L'òptim seria que la neteja ja estigués feta.
La contractació de treballadors per formar aquestes brigades de neteja mitjançant plans d'ocupació és una de les mesures acordades per la Generalitat després dels danys del temporal de neu d'aquest hivern. En total, el govern català destinarà a la neteja de boscos afectats 21 milions i mig d'euros. L'Ajuntament de Falset ha aprovat la seva integració al Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona. Un dels objectius principals d'aquesta integració és que el Consorci assumeixi el servei de transport de viatgers a l'estació de tren. Segons el regidor Adolf Pellejà, això suposarà una reducció de costos per a l'Ajuntament.
Fins ara el transport de Falset a l'estació, amb el contracte que teníem signat amb Transports del Priorat i Domènec, ens venia a representar un dèficit a l'Ajuntament del voltant de 40.000 euros. Si ho féssim amb mitjans propis, això se'ns aniria al voltant dels 70.000 euros. Hem de tenir en compte que no prestem el servei els dies festius ara. Amb la incorporació a l'ATM representa que aquest cost serà fixe de 10.000 euros i garantirà perfectament la prestació del servei tots els dies.
La integració també beneficiaria els usuaris, ja que implicaria la reducció del preu del bitllet i la integració tarifària. El ple de dimecres, convocat amb caràcter d'urgència, no va comptar amb la participació del grup Independents per Falset. Jaume Domènech en justificava l'absència.
No ha estat per cap motiu de queixa ni res, simplement ha estat de que precisament se va comunicar ahir perquè ha sigut un ple extraordinari i urgent i a tothom l'ha agafat ocupat. No he pogut, perquè jo no estic a Falset i per tant no he pogut veure la documentació, veure doncs la urgència del ple.
Recordem que el passat mes de març el Consell Comarcal del Priorat ja va aprovar la seva adhesió al Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, un òrgan que té la finalitat de coordinar el transport públic de viatgers en aquest àmbit territorial. I alguns dels futurs usuaris d'aquest transport seran segurament els 19 estudiants de l'IES Priorat que aquesta setmana realitzaven els exàmens de selectivitat. Aquest any les proves d'accés a la universitat presentaven novetats. Mentre que fins ara els alumnes havien de realitzar 7 exàmens obligatoris, aquest any només n'han hagut d'afrontar 5. Això sí, han pogut realitzar voluntàriament una prova en matèries relacionades amb els estudis que volen cursar, una prova que servia per pujar nota. De fet, la majoria dels 2.300 estudiants del Camp de Tarragona que han anat a selectivitat han optat per realitzar aquesta prova voluntària. I una altra de les novetats d'enguany és que ja no hi ha vies d'accés predeterminades, de tal manera que els alumnes poden accedir a qualsevol estudi des de qualsevol modalitat del batxillerat, sempre que superin la nota de tall. Uns exàmens diferents als de la selectivitat són els que ha sotmès el prestigiós sommelier José Peñín els vins de les denominacions d'origen del Priorat per elaborar la Guia de los Vinos de España 2011, la guia de referència a nivell estatal. Dimarts, a les instal·lacions de Vitec i acompanyat per un dels seus tastadors auxiliars, Peñín va analitzar més de 150 vins de la DEO Montsant, i dimecres, a la seu de la DEO Priorat, ho va fer amb més de 180 vins. Peñín comentava als micròfons de Ràdio Falset que una de les qüestions que més valoren és la diversitat, la capacitat de fer un bon vi i que alhora sigui diferent.
La guía Peñín, cuando puntuamos, decimos que entre 81 puntos y 89 puntos son vinos buenos. O sea, no, nadie va a quedar defraudado. ¿Qué pasa con 90 a 100 puntos? No son mejores, son diferentes. Nosotros valoramos mucho la diversidad. La diversidad en una época como la actual, donde todo el mundo hace buenos vinos, ahora tiene mucho más mérito hacer vinos diferentes. Y si alguien es capaz de lograr que de esas variedades transmitir al consumidor un gusto, un aroma diferente, es ese gran mérito. Por lo tanto, y además en la guía ya lo dice, no son mejores desde el punto de vista gastronómico, desde el punto de vista hedonista, pero sí son diferentes.
De la mateixa manera que a la llista Parker, obtenir una bona puntuació a la guia Peñín concedeix al vi un valor afegit per a la seva comercialització. Escoltem Gerard Amorós, gerent de la DEO Montsant.
La veritat és que comercialment és una gran empenta poder sortir ben puntuat amb una guia de les característiques que té la guia Penyín. Ningú se les mira teòricament, les guies, tothom les rebutja una mica, però al final és molt interessant poder-hi ser.
L'any passat, els vins de la DEO Montsant i la DEO Copriorat van obtenir puntuacions força satisfactòries a la guia Penyín. La majoria dels seus vins van ser qualificats com excel·lents o molt bons. I aquest cap de setmana se celebra la segona Reus Viu el Vi, la fira de les denominacions d'origen de la Cambra de Reus. Avui tenim el gust d'entrevistar el senyor Carles Tubella, director de la fira. Bon dia, senyor Tubella.
Molt bon dia.
La primera edició de Reus Viu el Vi va ser qualificada d'èxit i per aquest motiu es va decidir donar-li continuïtat. Vist l'augment del nombre de cellers participants, com s'ha de qualificar aquesta segona edició?
Bé, no podem dir blat fins que sigui el sac i ben lligat, però a hores d'ara les expectatives són molt bones, superiors en tots sentits a l'edició de l'any passat.
Quins motius creu que hi ha darrere d'aquest augment de participació dels cellers?
Voldríem pensar que és l'èxit de la primera edició, sobretot el que ha motivat els cellers a tornar a participar, inclús que n'hagin vingut molts de nous, perquè no ens agrada parlar de crisi, volem donar l'esquena a la crisi i hem posat tots els mitjans per facilitar la participació de les empreses, hem moderat els preus, hem procurat afegir serveis i en general millorar l'oferta i l'atracció que pot tindre la fira.
També han augmentat els actes previs a la fira i els expositors que no són pròpiament cellers. Què es busca amb aquesta diversificació?
Bueno, això que et deia, aconseguir que la fira sigui molt més atractiva pel públic en general i perquè d'aquesta forma els cellers puguin fer més negoci, més contactes i en realitat el que en el fons es pretén és promocionar els vins de les nostres comarques, no?
Què té Reus Viu el Vi que no tingui una altra fira vitivinícola?
Home, no ho sé, tampoc té potser prou antiguitat per parlar d'un model exclusiu. Nosaltres volem que sigui una fira amb evolució, que s'adapti als temps o les circumstàncies de cada moment perquè sigui el més atractiva possible. Aquest any hem incorporat, a més gastronomia, hem incorporat concerts a l'acabar la fira i pretenem que sigui una festa global dels vins. No?
Reus Viu el Vi és una fira de contacte directe elaborador-consumidor final. Creu que cal potenciar aquesta relació i especialment en el mercat més proper?
Bueno, també hem observat diferents coses, no? Primera, això és un fenomen que no és exclusivament mèrit de la fira ni de la Càmera de Comerç de Reus com a coorganitzador del certamen, sinó que és una dinàmica que tenen molt a veure els DOs i els propis cellers. Però en els darrers temps, els restaurants de les comarques d'aquí hi ha molta més presència de vins locals, així com abans era quasi l'excepció, no?, els vins de per aquí. Això és un petit mèrit que ens podem atribuir entre tots i que això fomenta moltíssim la relació del celler amb el propi consumidor, perquè el cellerista li pot explicar en primera persona per què era el seu vi i el consumidor se sent partícip d'aquell vi, no? Se sent amic d'aquell vi, diguem-ho d'aquesta manera. I quan va a un restaurant, doncs és molt més fàcil que la seva opció sigui un vi que ha conegut que no pas un que per molta fama que tingui no coneix, no?
Entre la DEO Montsant i la DEO Copriorat aporten més de la meitat dels expositors. Quin significat li dona aquest fet?
Bé, no t'ho sabria dir, perquè és que no ho podem atribuir a que tenen més d'això. Totes les DOs tenen fira pròpia, diguem. Aleshores, no podem dir que aquestes n'hi ha menys perquè tenen una fira o no la tenen. Suposo que forma part del tarannà o de l'agressivitat en el bon sentit del màrqueting que duen a terme els cellers d'aquestes DOs, no? Si és cert que són majoria.
La Cambra de Reus du a terme missions inverses en les que importadors i prescriptors visiten cellers de la demarcació. També és present, per exemple, a l'Associació País del Vi, que pretén fomentar l'enoturisme. Creu que tots dos sectors tenen encara molt marge per créixer i que d'alguna manera poden ser puntals en el desenvolupament econòmic de les comarques?
De fet, ho són i ho han de continuar sent. El fet és que l'indústria vitivinícola té un gran avantatge sobre altres indústries o comerços. No es pot deslocalitzar, no? El que no pot fer un celler que pretengui produir vi de Priorat o Montsant o qualsevol altre, feu Corea, això, perquè no serà el mateix vi, no? Lògicament. A més, té un component de arrelament i de tradició i de poble, diguéssim, no? Perquè se'n pot beneficiar des del pagès fins al cellerista, fins al distribuïdor, molta gent, no? I això per nosaltres és molt important.
Per acabar, tornem un altre cop al Reus Viu el Vi. Quins objectius es marquen o s'han marcat per aquesta segona edició?
Corporativament potser els objectius definits són uns altres, però jo com a director el que m'és molt fonamental és que marxi content l'expositor i que marxi content el públic. pretenem, hem procurat des del primer dia amb la política de l'organització ha estat satisfer totes les necessitats tant d'expositors com de visitants. I si em permets, si ja estem acabant, el que et voldria comentar també és l'esforç que s'ha fet en quant a programació de concert després de la fira, que jo recomano des d'aquí a tothom que ens vulgui visitar, perquè d'entrada són gratuïts, amb això hi col·labora molt de primer mà l'Ajuntament i la Regidoria de Cultura. El dissabte a la nit hi ha un espectacle del Foro Rosenc i el diumenge, per tancar la fira, un espectacle del grup local Insonora, no?, que ens oferirà música de taverna i coses d'aquest estil.
Doncs moltes gràcies, senyor Tubella, per haver atès Ràdio Falset i que tinguin una molt bona fira.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Seguim parlant de la Cambra de Comerç de Reus perquè Isaac Sant Romà ha estat elegit novament president. Amb el vot unànime dels 23 assistents al ple, Sant Romà, que estarà al front de la Cambra durant els propers 4 anys, ha destacat que cal estar més que mai al costat de les empreses, tot i que els recursos financers són més limitats. En aquest sentit, ha afegit que estan seguint un programa rigorós de contenció de la despesa i d'optimització de recursos, i que on no hi ha recursos hi posaran imaginació i esforç. Segons Sant Romà, la situació general no ha de ser obstacle per a seguir amb les línies de servei a les empreses que tenen endegades. Isaac Sant Romà és president de la Cambra de Comerç de Reus des de l'any 2006. El posicionament del Priorat al Camp de Tarragona i a les futures constitucions territorials s'han sotmès a debat aquest dissabte. Sota el títol "I el Priorat què?", el col·loqui organitzat per Reus Digital i Ràdio Falset ha assegut en una mateixa taula diversos representants del sector polític, econòmic, empresarial, cultural i educatiu de la comarca i el Camp de Tarragona. Marià Arbonès, director del diari en línia Reus Digital, definia la motivació d'aquest debat, que servirà de base per a un futur reportatge.
La motivació principal és que un grup de gent del Priorat i fora del Priorat, però relacionats amb la comarca, analitzin quina és la situació de la comarca en aquest context del Camp de Tarragona, no? Camp de Tarragona actual i properes constitucions de nous territoris, com les vegueries, no? Aleshores, hi ha una sèrie de realitats, sobretot lligades amb el món de les infraestructures, que s'estableixen principalment en un eix de Reus-Tarragona, tenim en compte doncs, també l'estació de l'AVE doncs, cap a l'Alt Camp. Seria qüestió de veure aquest tipus, aquesta mena d'infraestructures, quins beneficis obté la comarca o Priorat.
Josep Anton Robles, president del Consell Comarcal, Jesús Torralba, alcalde de Falset, Enric Calvo, secretari de Pimec Priorat, o Roger Pasqual, president de la Plataforma per a la Defensa del Patrimoni Natural del Priorat, han estat alguns dels protagonistes del col·loqui. I abans d'entrar a la plana cultural, un petit apunt d'ecologia. Els Premis de Medi Ambient de la Generalitat han reconegut el Consorci per a la Gestió de Residus Municipals de la Ribera d'Ebre, el Priorat i la Terra Alta. Han valorat amb aquesta menció el compromís d'un territori amb molta diversitat de municipis i que ha obtingut uns bons resultats en la recollida selectiva. Ara sí, obrim la plana cultural amb les dues presentacions literàries d'ahir. La primera a l'Arxiu Comarcal del llibre Cooperativistes, Anarquistes i Capellans del Priorat, de Pere Audí. Una obra per la que Audí va ser guardonat el passat 2009 amb el Premi Jaume Ardèvol i Cabré dels Jocs Florals de Torroja del Priorat. La presentació va anar a càrrec de l'historiador Josep Sánchez Cervelló. Posteriorment, i a la biblioteca Salvador Estremifà, es presentava el recull de contes Una sortida digna, del fill de Cornudella, Jesús Tibau, en la que la mort és present a totes les històries. Això sí, amb la visió particular del propi escriptor i amb tocs de tendresa i humor. L'autor falsetà Agustí Massip es va encarregar de la presentació, en la que també hi va actuar el cantautor de Pradell, Jesús Fuster. Repassades aquestes dues presentacions, avui Falset Decideix proposa a les 10 de la nit i a l'Artesana una cita amb dos cantautors, d'una banda Josep Lluís Notari i de l'altra Pau Alabajos. I després d'aquest apunt cultural donem pas a la informació esportiva que avui ve amb noms propis i moviments dins el falset esportiu. Ens ho avança el nostre company Jordi Perelló a la prèvia dels esports. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. Novetats importants al si del falset esportiu. El fins ara president Roger Felip ha presentat aquesta setmana, irrevocablement i per motius personals, la seva dimissió com a president del falset esportiu. Felip, que no vol fer cap mena de declaració a Ràdio Falset, deixa l'entitat després de 2 anys com a president de l'equip falsetam. La Junta del Falset Esportiu cal dir que presentarà properament el que serà el nou president del falset esportiu per aquesta nova temporada. També continuem parlant del falset esportiu i ara sí, en l'àmbit més estricte esportiu. Enric Pi també deixa de ser l'entrenador del primer equip del Falset Esportiu, de l'equip sènior de segona territorial. Després de 2 anys com a responsable de l'equip sènior. El substituirà el morenc i exjugador del Falset Esportiu, Gerard Font, que serà la propera temporada el proper entrenador del primer equip de l'equip falsetà. Gerard Font, doncs, serà l'entrenador de l'equip sènior de l'equip de segona regional del Falset Esportiu la propera temporada. El tindrem, el Gerard, la propera setmana als esports aquí a Ràdio Falset. Seguim parlant de l'entitat falsetana, ja que ha confirmat que la propera temporada, que començarà el proper mes de setembre, hi haurà 7 equips en competició. Seran l'equip de babies, prebenjamins, alevins, infantils, cadets, sènior i els veterans. 7 equips en competició que presentarà oficialment el Falset Esportiu. També parlant de l'equip falsetà, cal dir que aquesta tarda, a les 6 de la tarda, a les 18 hores i al nou Domènec Aragonès, es disputarà l'encontre de veterans amistós entre els veterans de la Unió Esportiva Salou i el Falset Esportiu. Deixant de banda el món del futbol, parlem del món del rally, ja que el proper 22, 23 i 24 d'octubre, el Ràdio Catalunya Costa Daurada tornarà a ser a les nostres terres. Més concretament, el proper 24 d'octubre, on circularà per la nostra comarca, per la comarca del Priorat. De tot això en parlarem al punt horari de les 2 del migdia a les 14 hores amb el director de comunicació del RAC, entitat que organitza any rere any, el Josep Maria Miret. Ens veurem, doncs, a les 2 del migdia. Tot això i més ampliat fins a les 14 hores. Serà fins a les hores. Adéu-siau, molt bon dia.
Gràcies, Jordi. Seguidament, el nostre home del temps, l'Enric Massip, ens avança la previsió meteorològica.
Acabem la setmana amb una situació d'inestabilitat que s'ha manifestat durant els primers dies amb quantitats d'aigua bastant importants d'una forma generalitzada. Les pluges han tornat a aparèixer, hi ha hagut alguna tempesta, i com diem, la primavera encara doncs, es va manifestant en quant a fenòmens meteorològics. El que queda cap de setmana, aquesta inestabilitat que hem tingut un parèntesis, torna una forma en principi dèbil, però doncs, així com vagi avançant el dissabte i sobretot diumenge, tornaran a aparèixer aquestes tempestes, aquestes precipitacions generalitzades però distribuïdes de forma irregular, i en definitiva la setmana es despedirà amb inestabilitat degut a la borrasca que ens està afectant i que, com dèiem, ha afectat durant tota la setmana aquí a les nostres comarques. No s'esperen doncs, massa canvis importants en els propers dies perquè la instabilitat continuarà i, en definitiva, fins que s'hagi debilitat completament aquesta borrasca, el temps no tindrà altre cop l'estabilitat que ha tingut durant unes setmanes. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1899, Madrid es veia afectada per una gran pedregada que va deixar un gruix de 50 centímetres i pedres de fins a 200 grams.
I abans d'acomiadar-nos, repassa els titulars de la setmana. Seguiment desigual a la vaga del passat dimarts per part dels treballadors del sector públic del nostre municipi, tot i el profund desacord amb les retallades dels salaris. A més, els sindicats intueixen que els plans de reducció del dèficit de l'Estat són l'avantsala de futures privatitzacions. S'inicia la neteja dels boscos del Priorat afectats per les nevades. Les tasques se centraran en els camins i intentaran minimitzar el risc d'incendis forestals durant l'estiu. L'Ajuntament de Falset aprova la seva integració al Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, amb l'objectiu que aquest assumeixi el servei de transport de viatgers a l'estació de tren. La reducció de costos i la millora del servei són els principals arguments de l'equip de govern. El prestigiós crític de vins, José Peñín, sotmet a examen els vins de les DOs Montsant i Priorat per elaborar la Guia de los Vinos d'Espanya, la guia de referència a nivell estatal. Aquest cap de setmana se celebra la segona Reus Viu el Vi, la fira de les denominacions d'origen de la Cambra de Reus. Entre la DEO Cupriorat i la DEO Montsant aporten més de la meitat dels expositors.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I amb el repàs dels titulars acabem avui. Us ha acompanyat Alfonso Reig. D'aquí uns moments la tertúlia de Ràdio Falset, l'hora del vermut. L'actualitat torna a partir del dimarts amb el butlletí setmanal. Gràcies, com sempre, per la vostra atenció i que acabeu de passar un molt bon cap de setmana.